Estel migdia, amb Joan Trias.
Rubén Guijarro ja és el nou alcalde de Badalona, cinquè alcalde en només 6 anys després de mocions de censura, desacords de govern i dimissions. Badalona, sí, ja té alcalde, però Badalona també comença a ser el paradigma de la incredulitat política. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. I és que si bé és cert que l'allunyament de la política cada dia és més evident a causa de corrupcions, fraus, pagues i evasions, també ho és que Badalona s'ha convertit en pocs anys en exemplificació de tot plegat en un món que viu en emergència climàtica, emergència social, emergències globals i també emergències polítiques, on queden cada cop menys bons estadistes que prenen decisions certament complicades i es dona pas a l'oratòria fàcil del que és fàcil d'escoltar. En trobar negres i blancs on segurament hi ha tota una escala de grisos difícil de definir i de resoldre. I això passa en el món local, allà on els problemes de la gent estan més focalitzats, són més evidents i la connexió hauria de ser més directa. Com volem, doncs, encarar reptes globals en un món que es mira massa al melic i, de fet, se'l mira malament? Un minut i mig que passa de les 2 de la tarda i aquest dilluns 8 de novembre les veus protagonistes d'avui, a aquesta hora, són aquestes.
Ara, l'excusa és un poder mercantil de fa 16 anys.
El pas, ferm i decidit, l'hem donat per responsabilitat.
Considerem que és massa aviat posicionar-nos sobre quina serà la nostra posició, independentment, evidentment, del que faci la CUP.
Tot això ara s'haurà de fer una investigació que està oberta i que s'aniran fent les identificacions corresponents.
Que són actuacions que, primer, que són molt denunciables, és a dir, i alhora mostrar el suport als Mossos que han patit i...
Evidentment, les plataformes, el que els interessa és la llengua, que tingui més gent que la parli o que la pugui escoltar, no?
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Doncs vinga, abans de començar amb l'actualitat, com sempre volem mirar cap al cel i saber quin temps farà les properes hores. Ens ho explica tot plegat el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La situació meteorològica ben capçalada a hores d'ara per una depressió que està situada al sud de les Balears, però cada moment a nosaltres no ens afecta, però sí que ho pot fer de cara a dimecres. Ara per ara s'espera que de cara a aquesta tarda puguin aparèixer alguns núvols a punts de la costa, poc importants. També hi haurà núvols al vessant nord del Pirineu, que aquí sí que donaran nevades per damunt dels 1.700 metres, i es mantindrà la tramuntana i el mestral als dos extrems de la costa. La tarda serà bàsicament, com dèiem, assolellada i amb unes temperatures màximes que s'han recuperat ràpidament respecte a les que teníem a primeres hores. La previsió per demà ens anuncia augment dels núvols, sobretot a la costa, es mantindrà el vent, les temperatures continuaran sent força fredes a primeres hores del matí i demà augmentarà més la nuvolositat a la costa, fins i tot a última hora pot haver-hi algun ruixet a punts del litoral. Cal dir que de cara a dimecres aquestes precipitacions minces de les quals parlem demà a la costa nord podrien extendre's a d'altres punts del litoral i del perlitoral.
Quatre minuts gairebé que passen de les 2 de la tarda. Ara sí, encetem el programa i encetem l'actualitat perquè Badalona ja té nou alcalde. És el socialista Rubén Guijarro, després que s'hagi aprovat la moció de censura contra el popular Xavier García Albiol. Els 11 regidors del Partit Popular s'han quedat sols defensant el seu líder després que tots els grups, fins ara l'oposició, hagin votat a favor de tirar-la endavant. Judit Casellas, què tal? Molt bona tarda. Judit, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Rubén Guijarro ha estat investit alcalde després que s'hagi aprovat la moció de censura contra el Viol amb 16 vots a favor, 6 del PSC, 4 de Guanyem, 3 d'Esquerra, 2 dels Comuns i 1 de Junts. Els 11 regidors del PP s'han quedat sols votant-hi en contra. Ha estat un ple crispat on el Viol ha acusat la resta de partits d'anar en contra seva i ha seguit defensant la seva innocència. Escoltem-lo.
Ara, l'excusa és un poder mercantil de fa 16 anys. Per cert, un poder mercantil que fa 16 anys era legal i que avui, en cas d'existir, ho seguiria sent.
Carro assegura que el seu partit ha fet aquest pas endavant perquè cal acabar amb els escàndols polítics de la ciutat.
El pas, ferm i decidit, l'hem donat per responsabilitat, per decència, per dignitat i per higiene democràtica. Perquè no volem ser còmplices de la corrupció, de la mentida i d'un govern que s'atrinxera i s'amaga quan més se'l necessita i que avergonyeix els ciutadans i ciutadanes de Badalona.
El govern municipal estarà encapçalat pel PSC i en formaran part tots els grups fins ara a l'oposició, menys Guanyem. El partit que té el suport de la CUP volia formar-ne part, però els socialistes s'hi han oposat.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I el PSC, per la seva part, estudiarà i marcarà la seva posició sobre els pressupostos independentment del que faci la CUP. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El portaveu del partit, Raúl Moreno, ha lamentat que els comptes tornin a dependre de la posició dels cupaires, que ha convocat la militància per decidir si presenta una esmena a la totalitat.
Considerem que és massa aviat posicionar-nos sobre quina serà la nostra posició, independentment, evidentment, del que faci la CUP, que un altre cop ens donarà un cap de setmana d'intranquil·litat i d'inestabilitat, com deien abans, perquè el futur, diguem-ne, dels pressupostos vagin en funció dels resultats d'una assemblea. Nosaltres creiem que els pressupostos de Catalunya han de necessitar de més solidesa parlamentària. No podem estar sempre pendents del que fa la CUP. Catalunya no es mereix estar en mans d'un partit radical i mereix estabilitat.
Moreno s'ha referit també al govern català, ha dit que l'executiu català ha de triar amb qui vol aprovar els pressupostos i que el PSC farà tot el possible perquè Catalunya tingui comptes.
El portaveu del PSC ha afirmat que estudiaran els comptes per saber si són bons o dolents quan es presentin.
Ho hem dit, a canvi de res, a canvi de que Catalunya tingui pressupostos. Nosaltres estudiarem, com sempre hem fet, uns pressupostos per saber si són bons o són dolents. I això només ho podrem saber demà quan es presentin tots els nostres diputats i diputades. La nostra portaveu, a més, que és l'encarregada de l'àrea econòmica, demà farà doncs, aquesta primera lectura dels pressupostos i en donarem compte doncs, a mig matí, perquè coneixin tots vostès quina és la nostra primera aproximació a les xifres que es donen. Però per nosaltres ho hem dit sempre, és absolutament necessari que hi hagi pressupostos a Catalunya. No podem continuar amb pressupostos prepandèmics.
I 6 Mossos van resultar ferits per contusions, rascades i cops cap a la mitjanit de dissabte per una baralla de multitudinària en un bar al districte de Nou Barris.
El propietari del bar va trucar a la policia catalana perquè un home havia robat una ampolla d'alcohol. Quan els agents van emmanillar el presumpte lladre, van arribar un centenar de veïns que es van encarar els agents i van permetre la fugida del detingut.
De fet, fa poca estona, Mossos d'Esquadra han fet un comunicat informant que busquen altres persones relacionades amb l'atac violent. De moment, hi ha 4 homes i una dona presumptament implicats amb els fets, tots de nacionalitat espanyola d'entre 21 i 31 anys que han passat aquest dilluns a disposició judicial.
Imma Viudes, portaveu del SAPFEPOL, el sindicat autònom de policia, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel com van poder-se reunir un centenar de persones en poca estona.
Nosaltres no hem aconseguit encara parlar amb els companys perquè estaven al tenir les lesions, doncs els hem deixat un missatge, estem esperant que ens contestin, però la gent va aparèixer de manera espontània. Entenem que es van avisar entre ells que era gent del barri coneguda, gent que segurament coneix la policia en molts casos. Però bueno, tot això ara s'haurà de fer una investigació que està oberta i que s'aniran fent les identificacions corresponents.
Des del sindicat asseguren que no ajuda gens que s'estigui qüestionant constantment la feina de la policia i exposen que la pregunta clau és entendre a qui li interessa deslegitimitzar la feina de la policia, interpel·lant així directament a la CUP.
De fet, sobre aquest fet també s'ha referit el conseller d'Interior en una entrevista a Catalunya Ràdio. Joan Ignasi Elena ha afirmat que les actuacions contra Mossos d'Esquadra, com la de Nou Barris, són del tot intolerables.
El conseller també ha volgut donar suport als agents agredits i ha avisat que s'ha d'actuar amb molta contundència.
Bé, el que està clar és que són actuacions que, primer, que són molt denunciables, és a dir, i alhora mostrar el suport als Mossos que han patit i que han aquestes agressions, per descomptat. I són actuacions del tot intolerables. I, per tant, davant d'aquestes s'ha d'actuar amb molta contundència, i es fa.
Sobre la investigació de la violació a Igualada, diumenge passat, Helena ha informat que s'hi estan dedicant al màxim per detenir el o els responsables.
Màxima. De fet, 85% dels casos es resolen. Estic convençut que aquest també, però insisteixo, hem d'assolir l'objectiu i no una declaració. Diguem-ne, l'objectiu per mi és el primer i és que es detingui el responsable o el responsable.
I el president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat que la reforma laboral que està impulsant el govern espanyol doni més flexibilitat i seguretat a les empreses. Ho ha dit en una entrevista aquest dilluns al Cafè d'Idees de la 2.
Nosaltres el que estem posant damunt de la taula és que la reforma laboral no pot ser una reforma laboral de fireta, i perdoni'm l'expressió, de poder canviar dos punts, la temporalitat, l'ultraactivitat i el conveni, que lògicament tindran que analitzar-se, però ha d'anar molt més enllà. Què vol dir molt més enllà? Nosaltres estem demanant flexiseguretat.
En la mateixa conversa, Cañete ha insistit a fer obligatòria la vacunació o presentar proves negatives per poder treballar i, com a conseqüència, suspendre de sou els empleats que es neguin a complir aquest requeriment. A més, ha augurat que l'actual pujada de preus es mantindrà durant un període llarg.
11 minuts gairebé que passen de les 2 de la tarda, ens ho explicava el nostre company Ignasi Miranda. Falta tot just un mes per la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, que s'il·luminarà per fases. Els actes de celebració acabaran el 4 de gener amb la implicació de les entitats populars del barri i de la ciutat. Fins allà hi ha anat Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Sílvia, com es farà aquesta il·luminació de la Torre de la Mare de Déu?
El 29 de novembre es col·locarà l'estel que culminarà la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. A partir d'aquí, de l'1 al 4 de desembre, s'il·luminarà la part inferior de la torre, després ho farà la part superior, i el 8 de desembre, el dia de la Immaculada, quedarà només pendent l'encesa de l'estel. Està feta de vidre i acer per permetre la sortida de la llum, tal com havia plantejat Antoni Gaudí. Així ho ha explicat el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, durant la presentació dels actes.
Aquesta torre té, perquè s'imaginin, 800 finestres. I de les 800 finestres hi sortirà llum. Doncs hi haurà dos trams. La part de baix, a partir del dia 1 fins al dia 4, s'il·luminarà aquesta part. Després hi ha una segona part, que serà la que s'il·luminarà després. I només quedarà pendent d'il·luminació l'estel el dia 8.
El dimecres 8 de desembre, a 11:15 del matí, s'iniciaran els actes d'inauguració de la torre amb el cerimonial de ciutat, amb la presència de les colles de cultura popular. A la tarda hi haurà la celebració litúrgica presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. A 8:15 del vespre es farà la benedicció de la torre i, passats 10 minuts, després s'il·luminarà sencera la Torre de la Mare de Déu. A partir d'aquell dia, l'estel brillarà per primer cop i canviarà així l'Skyline de Barcelona. Les activitats de celebració s'allargaran fins al 4 de gener del proper any i comptarà amb la participació d'entitats culturals del barri i de la ciutat, com castellers, gegants, trabucaires, correfocs, així com les entitats del tercer sector social. La Torre de la Mare de Déu serà la segona més alta de la Sagrada Família. Tindrà 138 metres d'alçada que canviaran el perfil de Barcelona i amb aquesta fita es finalitzarà la meitat de les torres del temple.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Més informacions a aquesta hora, perquè les enquestes constaten que l'ús social del català està en retrocés. A les escoles cada vegada es parla menys en català i també s'aposta menys per continguts audiovisuals en aquesta llengua, Anna.
La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha declarat en una entrevista a Ràdio Estel que si hi ha una clara inversió i si s'aposta pel cinema en català i pels productors independents, es pot arribar a garantir el futur del català al sector, però cal imposar quotes a les plataformes digitals.
Evidentment, les plataformes, el que els interessa és la llengua que tingui més gent que la parli o que la pugui escoltar, no? Aleshores, el cinema en català sempre es quedarà enrere. Bé, el cinema en català o el cinema en euskera o el cinema en galec, vull dir, qualsevol.
La directora de cinema també ha posat deures als espectadors.
Crec que tenim un cinema magnífic, un cinema que està triomfant a festivals d'arreu del món. La pel·lícula aquest any, tant la pel·lícula de l'Agustí Villadonga com la pel·lícula de la Neus Ballús, dic aquestes dues perquè en realitat, com que en tenim 5, tampoc és que tinguem molt per triar en català, però ja no diguem del cinema que està aquí a Catalunya, Mediterrània, Xavales, moltíssimes pel·lícules que han tingut fins i tot a Buen Patrón, que és producció també d'una productora d'aquí de Catalunya. Penso que els espectadors haurien de ser una miqueta més xovinistes en això, més francesos, i anar a veure el cinema en català.
Colell també ha considerat que cal introduir més cinema a les escoles perquè des de petits hi hagi una relació més directa amb el sector. També ha opinat que el cinema català és un sector estratègic per fer que els joves que consumeixen audiovisual en castellà també ho facin en català.
I encara pel que fa al balanç del coronavirus, en les últimes hores a Catalunya la velocitat de transmissió puja 4 centèsimes i es situa ara en 1,17. El risc de rebrot també s'incrementa, en concret ho fa en 4 punts i es situa en 62.
El Departament de Salut ha declarat 4 hospitalitzats més, però les unitats de cures intensives continuen havent-hi 79 crítics. En paral·lel, s'han notificat 472 nous casos confirmats, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en més de 900.000. En les darreres hores no s'ha notificat cap defunció.
De fet, la UGT ha retret al Departament de Justícia que el confinament de la presó de Brians 2 és el resultat de les erràtiques decisions que pren per garantir la seguretat dels centres penitenciaris.
El sindicat considera incomprensible que en un moment on els indicadors de contagis tornen a repuntar, els responsables penitenciaris no s'hagin avançat prenent mesures preventives per evitar el tancament del centre. La UGT ha afirmat que alguna cosa no funciona al departament quan l'únic centre de treball confinat del país és un centre penitenciari. Ha afegit que Justícia manté en l'abandonament més absolut als professionals penitenciaris, menystenint el problema de manca de personal i d'envelliment de la plantilla.
I encara en salut, el departament ha engegat una campanya amb la intenció d'estendre la vacunació contra la grip entre els professionals sanitaris.
Si la cobertura vacunal l'any passat va ser d'un 42,5% entre els treballadors de la salut, l'objectiu de la conselleria és que aquest any la xifra s'apropi al 75% de la plantilla. A més, amb la campanya B baixa de vacunat, que també s'adreça a majors de 60 anys, malalts crònics o dones embarassades, es vol conscienciar que després de la irrupció de la Covid-19, protegir-se del virus de la grip és encara més important.
I l'Associació contra el Càncer de Girona oferirà un servei de suport psicològic al CAP de Sils, Vidreres i Maçanet de la Selva.
D'aquesta manera, els pacients oncològics de l'àrea bàsica de salut podran beneficiar-se del servei d'una psicooncòloga que quinzenalment passarà consulta a Maçanet. A més, els usuaris dels centres podran gaudir d'un conjunt d'eines terapèutiques dirigides a afavorir l'adaptació al procés de la malaltia i el tractament.
Parlem també una setmana més del preu de la llum. Aquest dilluns torna a pujar, s'incrementa un 27,5%, situant-se així en els 167 euros al megawatt hora.
Després de 2 dies de la baixa, el preu de l'electricitat torna a escalar. Avui el preu serà quasi el doble del que pagàvem fa tot just una setmana, que era de 91 euros. El preu més a l'avui serà entre les 8 i les 9 del vespre i l'hora menys cara entre la... era de 4 a 5 del matí.
I el govern espanyol descarta, de moment, apujar els impostos al dièsel. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, no ho considera adequat, ja que en els últims mesos s'ha viscut un increment notable dels preus i introduir un nou impost al dièsel seria enormement sensible perquè perjudicaria, diu, els que més el necessiten.
En una entrevista a Ràdio Nacional, Ribera ha explicat que des del govern han fet una rebaixa de la fiscalitat de l'electricitat i ha destacat que han posat un topall a l'increment del preu del gas.
Y me parece que sobre esta base, bueno, pues hay que ver si es necesario adoptar más medidas o no con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de Hacienda, pero yo creo que esto hay que gestionarlo siempre con prudencia, ¿no?
Més notícies, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la denúncia d'un jove per una agressió homòfoba durant les festes del Clot de Barcelona aquest cap de setmana.
Segons ha explicat el noi a través de les xarxes socials, l'agressió es va produir dissabte quan es dirigia a les barraques del Clot amb uns amics. Dos nois li van demanar fer un glob de cervesa i després d'ignorar-los van insistir i ell els va oferir la cervesa. Afirma llavors que després van començar a pagar-lo i insultar-lo per la seva condició sexual.
I la Policia Nacional ha detingut els dos responsables d'una plantació de marihuana ubicada en un local comercial de Sabadell. Els detinguts són un home de 25 anys i un altre de 30 que tenien el local llogat a una tercera persona.
La policia també ha desmantellat la plantació interior, que funcionava a ple rendiment i tenia unes 500 plantes que podrien significar més de 140 quilos de marihuana. La plantació s'alimentava de manera fraudulenta punxant l'electricitat.
I els Mossos d'Esquadra també han detingut el propietari d'una immobiliària de Berga com a presumpte autor de diversos delictes de falsificació i afavoriment de la immigració de persones estrangeres.
L'home de 68 anys i veí de Gironella realitzava des de l'any 2019 contractes de lloguer falsos a persones migrants amb l'objectiu de facilitar-los els tràmits de reagrupament familiar a canvi d'una compensació econòmica. S'estima que l'arrestat hauria pogut arribar a percebre com a mínim 25.500 euros en concepte de lloguers i que hauria arribat a tramitar de forma fraudulenta a Berga fins a 18 expedients de reagrupament familiar.
I a França, un home ha atacat aquest dilluns amb un ganivet quatre policies que eren a l'interior d'un vehicle a prop de la comissaria central de Cannes.
L'agressor és un home de nacionalitat algeriana de 37 anys que ha resultat ferit de gravetat pels trets d'un policia. S'investiga la pista de terrorista, encara que no s'ha confirmat que sigui un atemptat.
Anem cap a Andorra. Pau Massip, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Els pacients andorrans tindran prioritat a l'hora de rebre productes i teràpies descobertes per Grífols.
Així ho diu el pacte signat entre el govern andorrà i la farmacèutica Grífols, el que ha tingut accés al diari d'Andorra. El text diu que els pacients del Principat tindran prioritat a l'hora de rebre teràpies i productes derivats de la investigació que la companyia catalana faci al laboratori que construirà a Ordino. El govern del Coprincipat també tindrà prioritat a l'hora de comprar medicaments sempre que el preu no sigui molt elevat.
I l'inici de la campanya d'hivern arrenca amb problemes per trobar allotjament per als temporers.
Les immobiliàries expliquen que s'ha accentuat la falta d'oferta de pisos per a temporers. La temporada turística està a punt de començar a Andorra i molts treballadors encara no saben on podran viure durant aquests mesos. A les xarxes socials s'acumulen les peticions per trobar un pis o una habitació, però no hi ha ofertes d'habitatges. Molts propietaris expliquen que no volen llogar els seus pisos perquè les fiances no cobreixen els desperfectes. Per això prefereixen tenir-los buits abans que llogar-los a temporers.
Finalment, els agents rurals investiguen si el parc fotovoltaic de Palarinsal traspassa la frontera i invadeix territori català.
La planta de producció energètica està instal·lada al terme municipal de les Valls de Valira. La cartografia andorrana diu que tota la zona del Planell de la Tossa pertany al Principat, però els mapes catalans diuen que només és Andorra la meitat del terreny. A més, a Catalunya aquesta zona forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu i, per tant, es tracta de terreny protegit. Per això, tal com va avançar Pirineus Televisió, els agents rurals investigaran si aquesta instal·lació invadeix territori català.
Gràcies, Pau. Gràcies, Anna. 22 minuts gairebé que passen de les 2 de la tarda. Anem cap a publicitat. De seguida tornem amb tota la darrera informació sobre Xavi Hernández, el nou entrenador del Futbol Club Barcelona.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. Esports.
Vint-i-cinc minuts gairebé que passen del les dues de la tarda, ara ho direm bé. Per cert, que avui el protagonista esportiu del dia és Xavi Hernández, que fa poca estona ha estat presentat com a nou entrenador del Barça davant els 25.000 aficionats que han anat al Camp Nou. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Així és, presentació inèdita per a un entrenador a Camp Barça. Mai abans el fitxatge d'un tècnic havia generat tanta expectació. De fet, aquesta entrada al Camp Nou només s'havia registrat quan s'havia fitxat alguna estrella internacional, com per exemple el cas de Neymar l'any 2013. Lo bo es fa esperar i potser és per això que l'acte ha començat amb força retard. Estava previst per a la una i no ha estat fins a dos quarts de dues que ha sonat l'himne del Barça i Xavi ha trepitjat una altra vegada, sis anys després, la gespa del Camp Nou. Ho ha fet acompanyat del president del club, Joan Laporta. El de Terrassa, en una imatge inèdita, ha signat el seu contracte en una taula sobre la gespa del camp i no als despatxos, com és habitual. Des de les 11 del matí que Xavi es passejava per les instal·lacions del club, acompanyat de la seva família i amics, abans de començar l'acte, el nou tècnic ha atès els micròfons de Barça TV, on ha assegurat que s'hi deixarà la vida i que hi ha equip i talent, de manera que intentarà transmetre la seva experiència per aconseguir títols ben aviat. Després, i ja dirigits a l'afició, que omplia la tribuna de l'estadi, deia això, atenció, perquè veient la reacció dels aficionats ens podem fer una idea de la il·lusió que genera la seva arribada.
Moltes gràcies. No em vull emocionar, però estic molt il·lusionat. Donar-vos les gràcies al club, als aficionats, és espectacular. M'heu fet posar la pell de gallina. Només us puc dir una cosa. Com us vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor club del món. I treballarem... I treballarem amb molta exigència... per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit.
26 minuts que passen de les dues del migdia. Xavi, ara tornem amb tota aquesta roda de premsa que ha ofert després Xavi Hernández. De fet, encara segueix en marxa aquesta roda de premsa. Abans, però, volem parlar de Badalona. Volem parlar amb una exalcaldessa de Badalona. Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona i presidenta del grup de la CUP al Parlament de Catalunya. Què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Com ha viscut tota aquesta moció de censura?
Bé, d'una banda, evidentment, amb l'alegria de que aquest cordó sanitari faci fora doncs, un corrupte de l'Ajuntament i un personatge trumpista com és Xavier García Albiol, això... És una bona notícia per la ciutat, com la preocupació de que l'alternativa, doncs el govern alternatiu que surt, no és un govern de majoria, i per fer front al que necessita la ciutat per tirar endavant, per resoldre els problemes de la gent, per donar resposta i per evitar que el populisme d'extrema dreta segueixi fracturant la convivència als barris i segueixi donant suport a ofertes polítiques com les de Xavier García Albiol, fa falta molt més que el que avui ens oferia el senyor Guijarro, no? Però, en tot cas, és evident que avui és un pas important. Hem contribuït proactivament des de Guanyem Badalona a aquest pas de fer fora el Albiol de l'alcaldia.
Ara ens deia, senyora Sabater, que fa una mica més de falta del que avui prometia el mateix Rubén Guijarro. Fins ara doncs era l'oposició pel PSC, ara és nou alcalde de Badalona. Per què Guanyem no ha entrat? O què li sembla que Guanyem no hagi entrat al govern de Badalona?
Bé, Guanyem ha estat part fonamental per la promoció d'aquesta moció de censura. És evident que les propostes polítiques, i si ens remuntem una mica... el que va representar, la il·lusió que va representar i el canvi important que va tenir la ciutat el 2015, no? Quan vam entrar a governar liderant-ho des de Guanyem Badalona amb Iniciativa Esquerra Unida i amb Esquerra Republicana, realment es va entrar en una etapa nova, il·lusionant i de transformació de la ciutat, que el 2018, desgraciadament, va ser troncada per una moció de censura del PSC amb el PP. Diguem que el que voldria Guanyem i el que aporta Guanyem a l'hora de proposar com ha de funcionar aquest nou govern va en la línia de recuperar aquest projecte polític que vam tenir el 2015-2018, que va ser útil i que no s'hauria hagut de trencar mai, no? I aquí sembla que bueno, una miqueta el PSC doncs es blinda, com ja ho va fer el 2019, com ho va fer el 2020 i ho ha tornat a fer ara, es blinda perquè li és incòmode que Guanyem estigui al govern. Que hi ha hagut més voluntat del PSC de no voler i Guanyem que no de Guanyem de no ser-hi. Evidentment, Guanyem no pot ser-hi en segons quines condicions, no? És a dir, ha d'haver un projecte polític potent per poder-hi donar suport.
Senyora Sabater, després del que s'ha sabut de Xavier García Albiol a través dels papers de Pandora, creu que també hauria de deixar el seu càrrec de regidor?
Sí, jo crec que el més ètic hauria sigut que Xavier García Albiol dimitís i deixés l'acte de regidor. Crec que o sigui, un càrrec públic que ha sigut proactivament connivent amb l'evasió fiscal no pot seguir sent un càrrec públic encara que no hagi passat per la justícia i que no se l'hagin habilitat, amb quina cara, no? Amb quina cara governes, amb quina cara li demanes als veïns que compleixin amb les seves obligacions fiscals quan tu estàs sent un càrrec públic que alhora està maquinant de forma criminal per evadir impostos, no? Bé, això és una cosa que no es pot permetre de cap manera, i el que caldria, el que jo ho desitjo i el que ho desitgem moltíssimes persones de Badalona, una gran majoria, és que un fet com aquest, l'evidència que és un corrupte, que per ser el PP ja sabíem, no?, que hi havia, i coneixem moltes coses que el posen al bàndol dels corruptes, però que en aquest cas doncs, se l'ha enxampat, el que hauria de deixar de significar és la seva mort política, no? És a dir, hauria de ser el final de la seva vida política i tant de bo doncs, sigui el final de la confiança que una bona part de veïns de Badalona ha posat en aquest polític, no?
Deixi'm, per últim, parlar sobre el Parlament, ja que vostè és la presidenta del grup parlamentari de la CUP i temo que ens tocarà una mica el violí,
Catalunya.
Però vaja.
Sí, sí. La pregunta és?
La pregunta és què li semblen els pressupostos que demà aprovarà el govern?
Bé, ja ho hem dit moltes vegades. Nosaltres pensem que aquests pressupostos, el que sabem fins ara d'aquests pressupostos, no donen resposta al tipus, als reptes que té aquest país, als reptes que el propi president va anunciar, no? Ni tan sols a l'acord d'investidura que vam contraure, però ens falta veure'ls en detall. És a dir, nosaltres em reafirmo amb el que hem dit públicament fins ara. Estem a l'espera doncs, de veure'ls i també a l'espera d'analitzar-los amb tota la nostra, amb la nostra militància. Sabeu que som una organització radicalment democràtica en la que les decisions importants es prenen participativament i, per tant, farem aquesta anàlisi amb tota la militància en les assemblees obertes parlamentàries.
Dolors Sabater, moltíssimes gràcies per atendre aquest mitjà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu. Bon dia.
Tres minuts que passen de 2:45 de la tarda. Ara sí, Xavi, tornem als esports perquè, com dèiem, Xavi Hernández avui és presentat com el nou entrenador del Futbol Club Barcelona. Escoltàvem abans el que deia el camp.
Mm-hmm. I ara han fet una roda de premsa després d'aquest acte al camp, on deien 25.000 aficionats havien adquirit les entrades gratuïtes que havia posat el club a disposició dels socis aficionats que volguessin assistir a l'estadi per veure la presentació de Xavi, presentació inèdita, ho dèiem, no es veia des de que el Barça no havia fitxat cracs mundials. Després, en aquesta roda de premsa, era interessant veure què deia Joan Laporta, el president. Però ara recordem, després de tot l'embolic que ha tingut i tot el serial que ha sigut el seu fitxatge, primer el Barça es va negar a pagar la clàusula de rescisió de 5 milions d'euros. Després sembla que l'ha acabat pagant i, per tant, era interessant veure què deia el president en aquest sentit. Ha explicat que en aquest cas és una rescisió de contracte acordada per les dues parts amb l'esforç i la implicació de tothom. Escoltem Joan Laporta.
Hem arribat a un acord i amb dues parts hem posat de la nostra part per rescindir el contracte que tenia el Xavi amb l'Assad i bé, hem aconseguit l'objectiu. Aquest és el resum.
Al seu torn també ha parlat el protagonista. Xavi Hernández ha explicat que el seu projecte espera obtenir bons resultats a mig i llarg plaç i ha detallat que és el primer que demanarà a la seva plantilla quan els vegi.
Positivisme, exigència, perquè som el Barça, aquí hem de ser excel·lents en tot i no val el notable, i això ho vull transmetre als jugadors. Hem d'intentar ser els millors perquè som el millor club del món i treballarem per això. Venim a l'estaf amb molta il·lusió, moltíssima, tots som culers i ho sentim, i llavors volem transmetre tot això.
A més, el nou entrenador ha assegurat que posarà normes i ordre al vestuari i ha afegit que la comparació amb Pep Guardiola, que li fan, ja és, de fet, un èxit, però que això no li suposa cap pressió per dirigir l'equip. La primera petició que ha fet els dirigents del club és el fitxatge d'un extrem ja en el mercat d'hivern, i atenció a la renovació immediata de Dembélé, del davanter francès. Ha dit Xavi que ben treballat pot ser un crac mundial en la seva posició.
I més coses en esports, perquè la segona divisió aquesta nit al Girona tanca la quinzena jornada de Lliga.
Els gironins juguen a camp del Tenerife, un partit clau per als llocs de play-off. El Tenerife és un dels equips que està més en forma en aquesta Lliga de la segona divisió. Els vermells tenen baixes importants. Entre lesionats i sancionats són 9 els jugadors que es perdran el partit. Mitchell no podrà comptar amb els sancionats Adrián Ortolà, Samu Saiz i Cristian Estuani, ni amb els lesionats Ramon Terrats, Pol Lozano, Darío Sarmiento, Borja García i Òscar Ureña. Arnau Martínez també es perdrà la trobada per haver estat convocat amb la selecció sub-19 d'Espanya. El partit a partir de les 9 en directe per Gol Televisió ni Movistar La Liga.
I encara en futbol, aquest matí han arribat a les Rozas els jugadors convocats pels propers partits de la selecció espanyola.
Uns partits que seran claus per a Espanya. La Roja necessita guanyar a Grècia dimecres i a Suècia diumenge si vol ser la propera cita que es juga a Qatar d'aquí just un any. Aquest matí, tots els jugadors convocats per Luis Enrique han anat arribant amb comptagotes a Madrid. Del Barça hi han anat Sergio Busquets, Gavi i Jordi Alba. També hi havien de ser Ansu Fati, Eric García i Nico, però s'han quedat a Barcelona perquè es van lesionar en el partit de diumenge contra el Celta. En el cas d'Ansu Fati, el seu substitut serà el davanter de l'Espanyol, Raúl de Tomàs, que viurà així la seva primera convocatòria amb la selecció.
Canviem d'esport, anem cap al bàsquet. Aquesta matinada, Ricky Rubio ha entrat a la història de l'NBA.
Sí, el català s'ha convertit en el primer jugador en començar un partit des de la banqueta i sumar 37 punts, 10 assistències i més de 8 triples. No ho havia fet mai ningú abans. El base del Masnou ha firmat aquesta brillant actuació durant el partit que el seu equip, els Cleveland Cavaliers, han jugat contra els New York Knicks al Madison Square Garden. El resultat final del partit ha estat de 109 a 126. Després d'aquest enfrontament, Ricky Rubio feia aquesta reflexió sobre el bon moment que viu personalment.
Cada uno tiene su camino y cada uno tiene que aprender que no tiene que depender de lo que piensan los demás, sino lo que uno realmente cree y piensa. Hay muchas veces que una palabra tiene mucha fuerza y se te queda en tu mente y puede afectar muchísimo, ¿no? Y creo que es un proceso diario, no es un proceso de un día. Así que no hay un momento exacto que diga ese, pero ha sido la evolución como jugador y ahora ha llegado un momento de mucha confianza.
Ricky Rubio, de 31 anys, fa 10 anys que juga a la màxima competició del bàsquet mundial i on hi ha defensat 5 samarretes.
I acabem en tenis, perquè Paula Badosa ja és la desena millor tenista del món.
La catalana ha entrat al top 10 d'una llista que lidera Ashley Barty. Sabalenka i Krejcikova són segona i tercera classificada respectivament a Espanya. Col·loca dos representants entre les 10 primeres places, ja que Garbiñe Muguruza ocupa actualment la quarta posició. Justament aquest dimecres comencen les finals femenines a Guadalajara, a Mèxic.
Gràcies, Xavi. 38 minuts gairebé que passen de les dues del migdia. De seguida saludem Olma Giró. Home, Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tal el cap de setmana?
Home, doncs, intenset. A veure, som dilluns. Els dilluns sempre són molt durs, no? Hi ha allò de ressaca emocional.
Emocional, eh?
Sí,
ressaca de l'altre,
no. No. Això no.
Només emocional.
Només emocional. Però a nivell personal puc dir que ha sigut intens, perquè haver de patir la fred de Girona doncs és una cosa, és un esforç inhumà. Jo encara estic passant la ressaca emocional d'haver de patir tanta fred, horrible.
Sí, et toca els sentiments, el fred.
La fred. Home, és que feia moltíssima fred, us ho dic de veritat.
Per què no vius a Torrelles de Llobregat, fes-me cas.
Que no, que a Girona, et prometo que jo crec que ha arribat a les mínimes de les que jo he viscut mai, fatal. També va ser inhumà l'esforç d'aguantar el concert de Lil Dami a Barraques de Girona i aquestes coses. Bueno, això són...
Molt en desacord, ja està Pau Massí, el nostre productor, que també hi va ser.
També hi va ser. No el vaig veure, jo.
Què us passa?
Amb què?
Amb els caps de setmana.
Home, s'han de gaudir, no?
Va, no el sentirà, però Pau, de ressaca tu també o no? Diu que no.
Diu que la té emocional.
Diu que ell beu aigua.
Digues que sí. Una cosa aquí...
El fred diu que l'afecta el coll pel fred de Girona.
Per la fred de Girona. És que la fred de Girona, déu-n'hi-do, deixa-la anar.
Quina mania.
Jo reivindicaré fins que acabem el programa la fred, o sigui, em sap molt de greu, eh? Una cosa que és una mica més objectiva, que m'hagi agradat o no, o que el productor li hagi agradat o no el concert de Lil Dami, és que segur que tots aquells amants castellers deuen estar passant, ara sí, una ressaca emocional, la de festes no hi entrarem, perquè Tarragona aquest cap de setmana es va retrobar amb els castellers de 8, que vull dir que després de 2 anys aturats poder fer un castell de 8, aviat es diu, eh? Vull dir que són 8 pisos. I res, això, doncs, que es van retrobar els castellers en la diada de represa, el que va ser, doncs, la primera diada en què els castellers, doncs, es van gaudir a peu de plaça.
Perdó, eh? M'imagino que sembla ara mateix l'azafata del vuelo Boeing 545.
Però perquè sóc molt expressiva, així.
No, sembla bé.
Sí, sí, estem en ràdio, menys mal.
Sort que estem a ràdio, sí, sí.
Va, més coses del cap de setmana,
vale,
home.
Vale, que se'n soc... D'acord. És que la meva família em va esbroncar aquest cap de setmana.
Perquè dius vale, eh?
Sí, diu que no paro de dir vale, i ara cada cop que hi penso dic, ai, la família, que
bona
encara...
Broncada.
Ah, que sí? D'acord. Doncs aquesta sí que ens toca una mica més de prop, i és que el districte de Sant Martí a Barcelona aquest cap de setmana ha acollit el Festival Llum Barcelona i confia en tancar portes superant els 100.000 visitants, que és tota una xifra rècord, perquè, bueno, hem de tenir en compte que ha estat tancada per... Bueno, està tancada, no, perquè és una edició, vull dir, s'ha deixat de fer per la pandèmia, i aquest any, doncs, ho valoren molt positivament.
Un festival, però, que aquest any deu haver sortit bastant car.
Sí, també ho vaig pensar... I saps què? Hem de descobrir un dia d'aquest?
La llum no està com per anar fent festivals.
La llum.
Lumínics per la ciutat.
Home, Joan...
Depèn de quina hora.
És que portem literalment 3 mesos cada dia explicant el preu de la llum, que si puja... L'Anna és una experta ja en el preu de la llum.
Exacte.
Ja és horrible. Jo el que vull saber...
A quina hora posem rentadora avui?
Mira, de 3 a 4. De 3 a 4 del vespre. Ai, de la nit, de la matinada.
De la matinada, o sigui, ens hem de... Fatal, eh? Una mala hora.
Cal dir que l'Anna, com a dona intel·ligent, se'n va a la bugaderia, que hi ha a 2 carrers de la ràdio.
Surt més barat. Sí.
Escolta, i molt ràpida, eh? La secadora, molt ràpida.
Sí, sí. Jo el que vull saber és si aquest any posaran menys llums de Nadal per la factura de la llum o no, o si retallaran en llums de Nadal.
Posaran els mateixos i te pujaran els impostos.
Ah, I ja està.
I ja està.
Solucionat.
I així ens quedem.
Jo, com deia aquell, és el mercado, amigos.
I si no pagues impostos, saps on acabes, no?
A on?
A Brian's 2.
No, una cosa, això sí que no. Això t'ho han xivat, Joan. No estic d'acord, no. No punxeu res, eh? Ja t'ho dic ara, continuem.
No ho tenim,
gràcies,
ni
gràcies. Val, ja està, la brometa.
L'important és tenir un carrer maco. I...
No, és que clar, així no es pot. Xavier, prou, que tu fas esports, ja està, eh?
Espera, el Brian, nom d'un bon formatge. Va, ho hem d'explicar ara, això.
Tenim la sintonia de la vida de Brian.
Que qui té boca s'equivoca, qui tenes es moca, i l'home abans se li ha escapat un Brian's 2 amb Brian's 2, no?
Sí, no passa res, qui té boca s'equivoca.
Ja
segur que no ho tornaré
això
a fer.
Passa, eh?
És que una cosa, ja, mira, no direm res.
M'han agafat molts atecs de riure. Home.
Ho sabem.
I no passa res.
Ho sabem i ho saben.
I ho saben. I no passa res.
Bé, deixem de parlar del preu de la llum i de retreure marrós, perquè clar, si cada vegada que us equivoqueu, no. Jo també aniré agafant talls, vindré cultura i no faré res. Bueno, cultura, que ja no és cultura, que ja no sé ni què és, però l'únic que faré serà dir els vostres errors del dia. Mira.
Sisplau.
Sí?
T'ho demanem.
Val, m'ho apunto. D'acord, m'ho apunto. No, un momentazo del cap de setmana l'he portat.
Val.
Soc escorpió, val? Llavors els escorpios són intensets, romàntics, però bé, és que aquest cap de setmana per mi ha estat... És el moment del cap de setmana. No sé si sabreu, però s'ha celebrat la Zurich Marató de Barcelona. Us podria estar parlant que ha tingut 15.000 espectadors... Ai, espectadors, corredors... Que la meitat, que també és un déu-n'hi-do a nivell d'analitzar-ho, la meitat són estrangers. Us podria parlar de tot això, però no us vull parlar de tot això perquè a la Marató es va viure un momentazo.
Ai, ai, ai.
M'encanta aquesta dona, eh?
Ha de pagar matrimoni!
És que es van... O sigui, un corredor... Un corredor va
un runner.
Un runner va parar de la marató de córrer per demanar-li la mà a la seva ara. Suposo que... No, suposo no, perquè la dona va dir que sí, la seva futura dona. O sigui, sí, és preciós, davant de la Sagrada Família.
Si li deia que no, ja estava en marxa. Ho
exacte.
Una cosa...
L'hagués guanyat, segur, si li hagués dit que no.
Que no sap és que a la meta l'esperava a la sobra, també.
Una cosa...
No, molt romàntic, no?
Home, preciós, no?
Sí.
Així, davant de la Sagrada Família... Ara, amb tota la suor, jo no sé si li hagués fet un petó, també. Dic, ui, és el primer que he pensat quan he vist el vídeo, dic, ui! Dic, ui! No sé jo si en un moment, però no, és
mal. Sí, tot en aquest món.
Sí, és bonic, sí. És bonic.
Què, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta, Joan. Donada la benentesa que estem parlant d'amor, doncs sempre va bé treure-li la pols als clàssics. I res, he pensat que és un bon dia per portar la Believe de Cher, que també et dic, almenys jo, o sigui, es diu Believe de Cher, però jo la coneixia com la Do You Believe in Life After Love? Suposo que sabreu quina és.
Sí, home, sí.
També t'he de dir, espero que el matrimoni fruit d'aquesta marató acabi millor que el que diu la cançó, perquè la cançó el que diu és com tirar endavant després d'una ruptura amorosa. Més enllà de tot, parla
seguim,
de l'amor.
Seguim corrent, que tu queda ja, Xavi.
Sempre endavant, corrent. Sempre endavant. Així que res, acabem amb Believe de Cher.
Som-hi, gràcies, Alma. Minuts i arribem a les 3 de la tarda. Com cada dilluns, aquesta hora és l'hora del TIC i aquí amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda, gràcies per tornar amb nosaltres.
Bona tarda. Quina marxa porteu, no?
Déu-n'hi-do, t'agrada o no?
Molt, moltíssim. Alegria, alegria.
Ja quan vulguis, un dia amb aquest estudi i veiem com balles, també, eh?
Ho hem de fer, ho tenim pendent, ho tenim pendent.
Ho farem, va. Xavi, ja és oficial. Un altre Xavi, en aquest cas Hernández, ja és nou entrenador del Futbol Club Barcelona. Aquest cap de setmana deia que el primer que volia fer és parlar amb els jugadors i fer molta feina per retornar la il·lusió al club. La meva pregunta és com es fa tot això en el que sembla un vestidor que fins ara no ha respost com hauria de respondre.
Jo crec que els culers estem molt contents. Ara arribarà Xavi, ja tocava, eh? Ja tocava. Doncs mira, com es fa? Jo crec que el Xavi, d'alguna manera, ja ens ho ha estat anticipant, eh? Ja ens ha deixat caure tota aquesta idea de l'emoció, eh? Fixa't que tu la capçalera, com a, no? La importància de recuperar aquesta emoció positiva, aquesta actitud de l'equip, no? Que se'l veia bastant perdut. Doncs ha de començar bé, fixa't, ja sé que és redundant, però ha de començar bé. Què vol dir començar bé? Començar per lo bàsic, tornar a assentar les bases. Té poc temps, perquè aquest treball de començar bé i de assentar les bases es fa en pretemporada. Ell tindrà poc temps perquè té que fer-ho sobre la marxa, el tropel, Jo penso que ell també ha deixat caure algunes píndoles sobre la creació d'un clima, no? Que els jugadors tornin a tenir aquesta sensació, no? d'equip potent, d'equip gran, d'equip que té pilota i que vol jugar, i basar-se molt en la qualitat de jugadors, que n'hi ha, i molta. I vull insistir en una cosa que em sembla molt interessant en el món del futbol, però no només en el món del futbol, també en altres mons, en el món de la comunicació, en el món de l'empresa, que és la importància de l'emoció, no? El futbol és una bona expressió de l'emoció i es va demostrar aquest cap de setmana amb el partit del Celta-Barça. Una primera part boníssima, de toc, on tots es contagien d'aquest joc i de les passades i de rematades i els gols bonics, i una segona part, on es rebaixa, imagino, la tensió perquè es creu que el partit, el resultat, ja fa que el partit estigui fet, i el Celta agafa aquesta embranzida, comença a jugar bé, perquè ho fa a través de la pilota, comença a tocar-la i al final acaba empatant, que podria haver guanyat, acaba empatant un partit. És a dir, l'importància de l'emoció i d'aquest clima, d'aquesta actitud, no?, de les persones. I és una manera. Hi ha una segona part, si em deixes,
sí, tant,
que és la part més, si em permets portar-la al nivell del conflicte, que és la recuperació del lideratge a dintre del vestidor i amb els jugadors, no? I aquí hi ha un component interessant a veure com ho gestiona el Xavi, que és el tema de... Fins ara havia sigut company de molts jugadors que encara hi són, que aquest és un tema a tenir en compte, i ara haurà de ser l'entrenador, haurà de ser el cap de colla i haurà de deixar clar que no és un company i que és l'entrenador. I això és molt interessant a veure com ho porta.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No només això, Xavi, de seguida parlem d'altres temes potser més importants pel que fa a la nostra societat, però ja saps que quan hi ha notícia de futbol m'agrada comentar-la amb tu. Perquè, Xavi, de fet, li han preguntat avui a la roda de premsa, li han preguntat si creu que li pot anar malament que sigui tan comparat amb Guardiola.
I què ha dit?
No he pogut veure la resposta perquè era en directe.
No.
La meva pregunta és, què et sembla tu?
No, a mi em sembla que és normal, no? Xavi és, diguéssim, permeteu-me, és com la fusió de molts entrenadors que hi ha hagut abans al Barça, i estem contents perquè en bé recuperarem la idea del joc. Jo crec que està bé que el comparin amb Guardiola, però jo crec que ell aporta alguna cosa més. Deixa'm recomanar, mira, ara que em fas aquesta pregunta, deixa'm recomanar un article de Lluís Pastor, que és un comunicòleg, que és un expert en comunicació, que en aquest cas és el meu germà, i que aquest cap de setmana jo he pogut llegir, suposo que és de fa uns quants dies, on compara la forma de jugar, diu que la forma que es pot saber com jugarà un equip en base a com comunica l'entrenador. I el Xavi és fill hereu d'això que t'acabo d'explicar, del Cruyff, del Guardiola, però el Lluís explica una cosa que és molt interessant, que el Xavi va una mica de cara a barraca, és a dir, amb les frases que fa servir, que són més directes, en conceptes, bueno, són una mica, que es deixa explicar, però que fa servir conceptes molt futbolístics i no tan filosòfics com a Guardiola. I jo penso que veurem això que ens agrada, i clar, Xavi necessita de seguida resultats, per això imagino que fa servir aquest tipus de paraules més futbolístiques, més tècniques, perquè necessita resultats. Però és un molt interessant article que, si el trobeu per la xarxa, jo el recomano.
El buscarem, l'article de Lluís Pastor, sobre Xavi i el futbol. Com saps, Xavi, m'agrada també ser actiu a la xarxa, i ho saps perquè a vegades comentem cosetes de la xarxa, sí. I el passat divendres retuitejaves a un company teu, Òscar Negredo, que deia en un tuit el següent, La pandemia ha traído nuevos conflictos y ha acentuado los que ya teníamos. Es momento de reformar o de reiniciar las estructuras de mediación. Quins són aquests nous conflictes que ha portat la pandèmia a casa nostra?
Sí, això va sortir en un dinar que parlàvem, és un molt bon company, els que parlàvem precisament d'unes jornades que farem pel Dia Europeu de la Mediació, i una jornada també participo jo.
El gener, em sembla?
Sí, el gener i una altra del novembre. Bueno, doncs mira, és molt fàcil d'identificar. Pandèmia. Estàvem fora, al carrer, amb un ritme frenètic, ens han passat a dintre i ens han parat. I ara ens han dit, torneu a sortir, i torneu a sortir i recupereu el temps perdut. No ens ho diuen, però que ens ho deixen veure, perquè, escolta, la gent necessita comprar coses, hem de produir, etcètera, etcètera. I aquest és el malestar. Hem viscut un temps d'una certa tranquil·litat, on molta gent ha pogut, fins i tot, reflexionar sobre el sentit de la seva vida, i en un moment, per exemple, deixem que t'ho porti al terreny del soroll, no? Hem passat de conviure amb el soroll i entendre que el soroll formava part de la nostra vida, i de cop i volta el soroll ha desaparegut, no? Estàvem tranquil·lament a casa, tot i que teníem algun veí que feia soroll, perquè teníem el cantó pues, fent gimnàs o el que sigui, però hem viscut un temps com de molta calma. I aquest ràpid, lent, ràpid, i ara veloç, ens està fent, ens provoca aquest malestar. I un element afegit més, que és que, en contra del que ens imaginem, avui per avui, en base a aquests aquestes elements de comunicació, aquestes impactes que ens van arribant, doncs, de que tenim pocs recursos energètics, que l'energia es veu afectada, que tenim deficiències en el sistema productiu, que no podem mantenir, que té a veure amb el clima, fa que, en lloc de ser més col·laboratius, ens estem convertint en més competitius i més individualistes.
Encara més.
Més, encara més, molt més. Ens hem tornat molt més, molt més, molt més. I, a més, en situació on els recursos són escassos, encara més, perquè tothom lluitarà per tenir el seu recurs. És com quan vivim una postguerra, no? Hi ha poc menjar, llavors la gent lluita per menjar. Doncs ens hem tornat molt egoistes, molt individualistes, i això es veu en els conflictes que emergeixen i sorgeixen en el dia a dia. Cada sector productiu lluita per lo seu, fins i tot els enfrontaments de policia. La policia es queixa que la gent li planta cara. Vivim un temps de molt malestar i de molta tensió perquè ens hem tornat molt egoistes i molt individualistes. Ja ho érem, eh? Ja ho érem. Però ens hem tornat més.
Ara que ens parlaves de fins i tot situacions de guerra i postguerra, Xavier, vull treure un tema a col·lació. De fet, mireu, en parlarem, ja us ho avanço, aquesta setmana amb el director de la revista 5W, ell és Agus Morales. En parlarem, si no m'equivoco, el proper dijous. Ell ha estat a Afganistan durant bastant temps. Abans, durant i després d'aquest conflicte, i ha fet un reportatge molt xulo sobre la situació que es pot veure ara mateix a Afganistan. Uh-huh. I jo en volia parlar perquè no només hem deixat de parlar, sinó, a més, jo crec que la fugida d'unes forces militars estrangeres en un altre país sempre fan creure la finalització d'un conflicte, no? Normalment tenim molts això al cap, però aquest cop no és tot així, sinó que, a més, s'ha agreujat el conflicte, no?
Bueno, clar, perquè eren forces militars forànies, estrangeres. Aquí una miqueta... Bueno, jo no sóc un gran coneixedor i expert en dels conflictes internacionals en general, però sí, els conflictes, jo et diria que això ve de molt lluny, és a dir, no estem davant d'una situació... No? És un país que ha patit moltes intervencions de diferents, concretament de l'antiga URSS i dels Estats Units i les forces, no?, de l'ONU. Actualment no és un país com el d'abans, no poden recuperar, serà molt difícil recuperar el que teníem abans, des del punt de vista més tradicional, més religiós, serà molt difícil. Aquest és un país nou que, com dèiem, ja ha viscut millores importants a nivell d'estructura social, a nivell de les dones, a nivell de tot plegat, no? D'entendre com ha de funcionar un país, ja no pot tornar al passat. I això evidentment, davant de... Imagino que manca de control o manca de regulació de moltes coses que, bueno, genera aquestes crisis, aquest tipus de situació. És un país que s'ha d'adaptar a un context nou i on no se'l pot deixar sol. Això sí que no es pot fer, no se'l pot deixar sol i no se'l pot aïllar i s'ha d'integrar al màxim. Si vols gestionar un conflicte d'aquestes característiques, has intentat tendir la mà ràpid. Malauradament no te convenci, no t'agradi qui mani o qui estigui al capdavant, però per poder canviar les coses, no? Quan hem, aquí mateix al nostre país, si volem que, quan hem tingut una dictadura o hem tingut algú, doncs, un estat dictatorial, el que has de fer no és tancar-lo, sinó intentar que les fronteres siguin poroses i que entrin coses i que canviïn, no?
Ens queda res, minut i mig, Xavier. Com saps, sempre fem una enquesta a les nostres xarxes. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què els hi preguntàvem avui als oients?
Mira, avui preguntàvem què creuen els oients que és degut a la situació que travessa l'Afganistan. Uh-huh. Donàvem quatre opcions: el nou govern talibà, fugida de les forces militars, a la Unió Europea per la seva política de mirar cap a una altra banda, i bé, d'aquestes l'opció majoritària ha sigut el 83% dels oients que han dit que és una barreja de totes aquestes tres opcions.
Sí. Aclaparant 83%, eh?
Exacte.
Xavier.
És així.
És així. Això ens pot demostrar, ens queda res, minut, i ja sé que apuro molt, però això ens pot demostrar que a vegades en els conflictes fer pilota endavant i fugida, mira, comencem com acabem, parlant de futbol, fer pilota endavant i fugida no funciona?
No funciona. El temps no arregla res. És una cita que es fa sentir molt. No, el temps ho arregla, el temps no arregla res. Si no ho abordes i no intervens i no tens un pla i aquest pla no està consensuat, és a dir, si no impliques a tothom qui pot participar d'una forma efectiva, això tu sol, s'està mostrant que sols, una persona sola, un grup sol, un govern sol, no pot solucionar.
Conflictòleg, politòleg, Xavier Pastor, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos cada dilluns. Fins la propera, que vagi molt bé. T'esperem aquí l'estudi, eh?
Provem-ho, va, vinga.
Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada, Xavier.
Una abraçada, adéu.
Nosaltres que ho deixem aquí, arribem a les 3, de seguida s'hi posa Toni Marín, tot el seu equip, i el tot anirà bé.